Molt bon dia i benvinguts a una nova edició del programa Entre Tots. Programa que fem des de Ripollet Ràdio amb la voluntat de portar a casa vostra temes relacionats amb la discapacitat. I avui no us podeu perdre el programa que en tenim, perquè tenim temes tan importants com, per exemple, que el dia 3, el passat divendres, va ser el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. I la Carme Garrido explicarà què ha fet Entre Tots durant aquesta diada per commemorar aquesta fita. Temo que ella no ho viu com una celebració, sinó com un acte de reivindicació. I el tema del programa d'avui, el tema principal, serà la electrodependència, és a dir, aquelles persones que depenem de màquines i de l'electricitat per al nostre dia a dia. Com no, la Sole, amb la secció La Toga, ens presenta avui, no parlarà de la llei 8/2021, sinó que parlarà de legislació que precisament fa referència en el tema de la electrodependència. El Toni Puparelli, amb l'altra economia, ens parlarà d'aquests diners que arriben dels fons europeus adreçats a polítiques d'accessibilitat. Ens parlarà una mica de tot això. I, bueno, tenim els fogons de la Pili, que avui ens presenta un programa extraordinari i ens fa un menú complet per celebrar el dia de Nadal. Per tant, comencem sense més dilació, perquè el programa d'avui apunta maneres. Bé, com veieu, el programa d'avui ha farcit de temes interessantíssims, eh? I bé, comencem per al principi. El millor de tot és saludar i donar la benvinguda a la nostra capdavantera d'Entre Tots, Carmen Garrido. Bon dia, Carme, què tal?
Molt bon dia, company. Aquí estem, al peu del canó, com sempre.
Escolta, la setmana passada, el divendres, el dia 3, és sí. la gran festa de la discapacitat. Suposo que t'hauràs vestit de diumenge per celebrar com cal aquesta diada, no?
Doncs mira, saps què passa? Bueno, tu ho saps, no? Que el nostre dia a dia és bastant complicat. I nosaltres i els nostres companys doncs convivim malauradament amb bastants problemàtiques i discriminacions. O sigui que més que festa és el dia de la gran visibilitat, de la gran reivindicació, que aprofitem els mitjans de comunicació i tot allò que tenim a la nostra mà per mostrar i explicar com és el nostre dia a dia, com encara tenim molta feina per fer i sobretot per fomentar, ensenyar i explicar les nostres capacitats, que són moltes, que som ciutadans de ple dret i som actius a la societat i, per tant, que som aquí, que no pensin que som invisibles o que estem amagats. Estem aquí i molt actius.
Bé, bé, ja veig que avui no serà pas un problema tranquil. Ja ho veig. Ja m'ho veig que pensava, dic, mira, posarem cava i tal, veig que no.
Però, escolta, també anem, ho podem fer, eh? Una cosa no treu l'altra.
Doncs mira, potser sí, ja que s'apropa Nadal.
També.
Per cert, aquest és l'últim programa de l'any 21 i, per tant, bueno, per això ja ho farem després, perquè, escolta, ja ho he dit en el sumari, però és que els sí. fogons de la Pili ens ha portat un sopar de Nadal, que doni-do, eh?
Sí? Ostres! Pues agafem paper i llapis i prenem nota d'aquestes receptes de la Pili.
Molt bé, Carme, abans de parlar del 3 de desembre, què ha fet Entre Tots aquest, des de l'últim programa que vam escoltar?
Sí, doncs, home, no hem parat, hem fet, doncs mira, continuem amb la nostra activitat de reivindicació i sobretot de difusió a nivell de centres educatius, allà on ens criden portem els nostres tallers d'educació en valors, que com sabeu són el programa estrella que més feina, però també més satisfaccions ens dona com a entitat allà a les comarques on estem treballant, els territoris. I és els infants i els joves davant de la discapacitat, consciència social i solidaritat. I hem de dir que hem tingut un any de la pandèmia que, òbviament, com tots aquests tallers han estat una miqueta més aturats, però que aquest curs 21-22, doncs, la veritat és que estem treballant força i passat festes encara més, perquè tenim molta demanda de bastants centres educatius, tant de primària com secundària.
Tinc entès que el passat dia 2, perdó, el dia 1, el dimecres dia 1, vau fer una activitat d'aquestes d'educació en valors a Ripollet, a l'Escola Institut de Pinatons, no?
Correcte, sí. Un grup d'alumnes de secundària d'aquest centre ens va contactar, ens van veure a través de la web, es van interessar. Ara, en el temari de secundària, hi ha una assignatura que els alumnes han de fer un treball amb alguna entitat social a nivell territorial. Ells van fer recerca per les xarxes, ens van localitzar, es van contactar. Els van fer una visita fa uns dies i vam acordar, sí, fer aquest taller. Ells, sobretot, estaven molt interessats en el tema discapacitat i esport, esport adaptat i esport inclusiu. I efectivament, el dia 1 vam estar al matí aquí a Ripollet amb els companys de l'escola Pinatons, perdó, amb la seva tutora, la Núria, molt amable, i ens ho van passar molt bé, van xerrar de com és el nostre dia a dia, va ser un taller molt interactiu, molt, molt dinàmic, i sobretot la pràctica ens ho van passar molt bé perquè vam poder jugar a bàsquet, com sabeu nosaltres tenim material ortoprotèsic que portem als centres, portem cadires de rodes, bastons guies, i fem aquesta activitat que la poden dedicar a l'esport i llavors fem un partit de bàsquet en el material que portem o podem fer un recorregut, ho fan per parelles, amb cadires de rodes o amb bastons guies. I per una estoneta els alumnes poden tastar què és com viure amb una discapacitat i això és la millor forma de conscienciar i de que aprenguin nota del que tots podem col·laborar, perquè ens diem entre tots perquè no només nosaltres treballem i lluitem pels nostres drets, és qüestió de que tothom, cadascú a la seva parcel·la personal, laboral, social, etc., ho tingui en compte.
Això va ser el dia 1, però el dia 2, entre tots, va fer un webinar. Parles una mica d'aquest webinar que vam fer el dia 2.
Sí, mira, el dia 2 vam estar parlant d'aquesta nova llei. Com sabeu, nosaltres, el nostre paraigües com a entitat és la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat, que va ser proclamat el 2006, que a nivell estatal va estar ratificada aquesta convenció, que és un tractat internacional, per tant, és una llei d'obligatori compliment, va estar ratificat a nivell estatal el 2008 i arrel d'aquí s'han fet diverses modificacions, es va modificar, es va fer com una recopilació a la Llei General de Persones amb Discapacitat dels Drets el 2013 a nivell estatal, la Llei 1/2013, que tenia una moratòria de 4 anys per complir-se i per tant, el dia del 4 de desembre i per tant, aquesta llei deia que el 4 de desembre de 2017 per exemple, en temes d'accessibilitat, que és el que més de les coses que més ens afecta, perquè si no tenim accessibilitat podem tenir mobilitat i, per tant, se'ns complica molt el tema laboral, acadèmic, social, personal, etc. Doncs tots els espais de pública concurrència havien de ser accessibles. Òbviament, només fa falta sortir una miqueta al carrer i fer una ullada al voltant i veurem que aquesta llei, com moltes altres, no s'ha complert. Hi ha moltes barreres d'accessibilitat, i no només arquitectòniques, sinó socials, d'informació, de comunicació, etc. Doncs, per exemple, a nivell de Catalunya tenim un codi d'accessibilitat que també va ser aprovat el 2014, que està guardat en un calaix perquè no té reglamentació i, per tant, tampoc té una dotació pressupostària i, per tant, els problemes d'accessibilitat continuen sent molts i molt greus. Doncs, en aplicació d'aquesta llei, per fi s'ha aplicat un dels articles, un només, el número 12 en aquest cas, que és el que parla de l'autonomia i del suport a la persona amb discapacitat. Doncs aplicant només aquest article, el 12, Alberto, doncs amb la nova llei de 8 del 2021, que va entrar en vigor, ja està en vigor, va entrar en vigor el dia 3 de setembre, sobretot implica la inhabilitació, modifica i deroga la inhabilitació legal de les persones amb discapacitat. Sabeu que les persones amb discapacitat, moltes, per la seva dificultat, estaven inhabilitades legalment i tenien un tutor, un familiar, un tutor legal que els donava suport en qüestions econòmiques, de propietat, de suport, etc. Doncs tot això ha estat modificat i és tan important aquesta modificació que ha vingut d'alguna manera a reformar tot l'argument, tota la llei del Codi Civil. Digue'ns.
Fixa't si és important que entre tots aquest programa de ràdio que fem cada mes, el segon dijous de cada mes, doncs ha dedicat una secció que es diu La Toga, on la companya Soledad Martínez ens parla de, i en desgrana d'alguna manera aquesta llei, aunque també t'he de dir, Carme, que avui em penso que no ens parlarà d'aquesta llei 8/2021, bueno, sinó que parlarà d'una altra cosa molt interessant. Però bueno,
ho sé.
I arribem al dia 3.
Sí.
El dia de bueno, anava a dir de festa grossa, però clar, és que m'ha aixafat la guitarra quan m'has dit que és més aviat un dia de reivindicació. Clar. Què farà entre tots aquest dia 3?
Doncs aquest dia 3, concretament, per exemple, aquí a la seu central que estem al Penedès, juntament amb la resta d'entitats de la discapacitat aquí a la comarca, tenim un programa que elaborem des de la Comissió Municipal de l'Ajuntament, les 8 entitats que en formem part, i és un programa que se'n diu Capacitats. És un programa que ja fa anys que elaborem, cada any és Capacitat i l'any corresponent, aquest any és Capacitat 2021, i què fem? Doncs unificar a través de les... El primer que fem és un programa on ajuntem totes les activitats que cada entitat elabora en relació a aquesta diada del dia 3 de desembre, que com dic és per donar visibilitat. Pues això, nosaltres sobretot com entre tots volem mostrar les capacitats, perquè la problemàtica ja les tenim cada dia i també les mostrem, no? I per això fem aquestes jornades i aquestes activitats. Però sobretot ho condensem amb una exposició que es fa, s'inaugura justament el dia, es va inaugurar el dia 3 de desembre aquí a Vilafranca, ho fem en un espai públic, és una exposició de fotografies i de pintures. Aquest any, per l'espai, perquè encara estem amb aquesta nova normalitat i no ho podem fer al 100%, normalment és pintures i fotografies fetes pels companys, per persones amb discapacitat, i allà mostrem cada entitat, pues, les nostres capacitats. Què fem durant l'any, no? Les diferents activitats a les que ens dediquem, no? De feina, de cultura, del que sigui, no? De sortides, d'esport, etc. No? Mostrem, pues, això, les nostres capacitats. I és una manera, durant tot el mes de desembre, que la gent pot anar passant per l'exposició i comprovar que no estem tancats a casa, sinó que som, com deia al principi, molt actius a la societat.
Caram, Déu-n'hi-do, vaya mes que hem tingut, eh?
Sí.
Felicitat, eh? Vull dir... I a més hi ha una petita cosa, si em permets que ho digui, però el dia 1 va passar una cosa que a nosaltres com a entitat ens... Com dirien a la Casa Real, una gent d'orgull i satisfacció.
Això mateix. Sí, jo també t'ho anava a dir, eh? No pensis que t'anaves a escapar, perquè vas ser protagonista d'una activitat molt, molt important, molt significativa per gran número del col·lectiu.
Bueno, crec que és una activitat que és un altre pas més cap a un reconeixement. En aquest cas concret, és dintre del paradigma de la Llei de Memòria Democràtica, que, com sabeu, aquests dies s'està debatint al Congrés de Diputats, doncs, entre tots i altres entitats i persones vinculats amb el món de la discapacitat i, en concret, en el tema de la polio, des de fa, ja, diria que anys, anem reivindicant que es consideri el col·lectiu de polio com a víctimes del franquisme. I fruit d'aquest debat que hi ha en aquests moments en el Parlament, i sobretot, i cal dir-ho, perquè som molt tossuts i molt caparrats i hem demanat i reivindicat i tornar a demanar i tornar a reivindicar, el dia 1 vam fer una compareixença al Congrés de Diputats per defensar l'argumentari de per què considerem que el polio, els víctimes, els que tenim seqüela de polio, doncs van ser víctimes del franquisme. Però d'això, sí, si et sembla, Carme, explicaré més àmpliament en propers programes, perquè penso que és una fita prou important, no? Perquè a vegades es tracten els temes sanitaris i de salut d'una manera força frívola. I tot i que ara som molt sensibles en tot el tema de les pandèmies, doncs potser a l'època no van ser tant. I el govern franquista va oblidar absolutament la pandèmia de polio que va afectar a tot el planeta, i va trigar 8 anys, que diu aviat, a donar la solució a aquesta terrible malaltia.
Però és que literalment la va negar. Ara que estem i que tots tenim clar i molt present que és una pandèmia, l'important que són les vacunes, bueno, pues, en aquella dictadura es va negar la pandèmia i se'ns va negar la vacuna.
Sí, sí, va ser un assassinat per inacció, en aquest cas, d'un govern que va negar una realitat.
Però va ser una negligència que podem demostrar, perquè està demostrat per estudis i per informacions de l'època, i està demostrat que és una negligència.
Un dia dedicarem un programa a aquest tema, que penso que és força interessant. Hi ha altre tema d'actualitat, Carme. Que, a veure, jo és que saps què passa? Que sóc una mica cagadubtes a vegades, eh? Quan veig a la tele dic, ospatú, ara que sembla que la Covid la tenim mig a mig superat, te n'enteres que hi haurà un apagón.
Ai, sí. Bueno, això diuen, eh? No sé jo si arribarà aquest apagón, eh?
I tot i que jo no m'ho acabo de creure...
Sí, per això.
Però jo a casa meva, d'acord, mirant, dic, ospa, si hi hagués realment un apagón, què passaria amb aquests anomenats electrodependientes?
Sí, senyor.
I aquest és el tema del que parlarem ara i en el que centrarà part del programa d'aquest mes. La electrodependència. Què seria l'electrodependència? Doncs, dit d'una manera barroera, perquè tothom m'entengui, seria aquelles persones que depenen de l'electricitat per poder viure. I vosaltres direu, home, no, tothom necessita l'electricitat. No, perdona, no. Jo estic parlant d'aquelles persones...
Un més que d'altres, eh? Un més que d'altres.
Exacte. Aquelles persones que necessiten estar endollats amb una màquina que els manté vius, i que si aquesta màquina es desendolla, senzillament moren. Digues, Carme.
I és important comentar això, perquè igual la majoria de persones que ens estan oient pensen que això passa als hospitals i que és normal perquè hi ha persones a les UCIs o amb tractaments que necessiten. Però és que no només són les persones que estan ingressades en un hospital. Hi ha companys amb discapacitats severes que estan a casa seva i a vegades no tan severes, però tenen un problema per la respiració i necessiten aquest tipus de tecnologia, i a vegades una avaria de la companyia que subministra aquest servei o qualsevol altre, que és això, aquest famós apagón que diuen que vindrà per la llum, afecta aquests usuaris que estan a casa seva.
I tant, eh? I molta gent s'escandalitza perquè diu, oh, no podrà enviar whatsapps ni veure YouTube.
No, això és el de menys.
Ni veure les sèries, però és que penseu d'alguna manera què és allò important que feu a través del llum. Per exemple, l'ascensor. No tothom viu en una planta baixa o en una casa accessible. Molta gent, molts, utilitzem, per no dir gairebé tots, l'ascensor com un element imprescindible per sortir de casa nostra i per arribar a casa nostra. Però hi ha d'altres coses prou importants. Les persones que necessitem una cadira de rodes elèctrica,
exacte,
és una cadira que porta unes bateries que, com totes les bateries, es gasten, i quan es gasten el que s'ha de fer és endollar aquestes bateries per carregar-les. Si no hi ha llum, no hi ha càrrega de bateries. Si no hi ha bateries, no hi ha mobilitat. Però encara aniré una mica més enllà. La majoria de calefaccions funcionen d'una manera o d'una altra vinculats a l'electricitat. Si hi ha un apagón, hi ha una manca de calefacció. I tot i que el fred el patim tots gairebé per igual, sí que és veritat que algunes malalties són hipersensibles al fred i al calor. Per tant, un engreujament més. I com deia la Carme, aquestes persones que porten màquines respiratòries de diàlisi permanent que mantenen les vitals. I això és molt i molt i molt greu. Per tant, aquesta reflexió, jo que sóc un electrodependent, vaig dir, escolta, per què no parlem amb algú que faci aquest servei i que ens expliqui d'alguna manera què passaria si tinguéssim un apagón? Carme, de moment, gràcies, no marxis per si de cas, i escoltem ara l'entrevista que li van fer a Glòria Pujol, una infermera que treballa en una empresa que ofereix el servei de màquines de respiració.
Molt bé, quin és el teu nom i a què et dediques?
Mira, jo em dic Glòria i sóc infermera, faig assistència domiciliària amb pacients que necessiten una teràpia respiratòria.
Quina és la teva formació?
Jo sóc infermera, he estudiat infermeria.
Molt bé. En què consisteix la teva feina, bàsicament?
Mira, principalment el que fem és anar, quan el pacient és donat d'alta de l'hospital i ha de portar un aparell, un respirador, anem al domicili i mirem com està adaptat aquell aparell, apuntem els paràmetres, mirem el material, si el pacient està confortable amb la mascareta, bueno, fem una mica el primer contacte i li expliquem tot el funcionament. Després el que fem és anar fent un seguiment d'aquest pacient una vegada al mes, fer el seguiment de tot el que té a veure amb la màquina, amb l'aparell.
Quantes persones atens la teva zona, aproximadament?
Uf, és difícil, eh? Potser, perquè no tinc el número clar, però potser va cap a les 400 persones.
400 persones?
Sí, més o menys, eh? Més o menys. Entre aparells de ventilació, de BIPAPs, CPAPs, o sigui, diferents tipus d'aparells.
Bé, com saps, hi ha el rumor de l'apagón, no? De la manca de subministrament elèctric. Hi ha moltes persones enganxades al llum per mantenir les seves vitals? És a dir, hi ha molts electrodependents en el teu sector?
Sí, jo crec que hi ha persones, pacients puntuals, que depenen al 100% de l'aparell i que depenen, vull dir que depèn la seva vida, que si es queden sense l'aparell no poden viure. Després hi ha persones, altres pacients, que com dius tu estan enganxades, o sigui, és que té més un component psicològic de he estat dormint tota la vida amb aquest aparell, si ara d'estar no sé quantes nits o inclús una nit sense l'aparell, què passarà? No tant risc vital per la vida, però sí que, pues, que és més el component psicològic.
Vosaltres teniu algun tipus de protocol a realitzar quan trobeu que un malalt ja no s'enganxa o té algun problema o usa poc? És a dir, hi ha una connexió entre la vostra tasca de seguiment i control i el tractament hospitalari?
Entenc que si un pacient no s'habitua a la màquina o no l'utilitza, sí, nosaltres el que fem és, sí, és diferent en el cas del CPAP, vale, que és com la màquina de pressió de les apnees. Aquest pacient sí que el que fem és avisar-lo de que ha d'utilitzar l'aparell, li inculquem els riscos que té no utilitzar l'aparell. Llavors el que fem, aquest tipus de pacient és un any, les visites són cada any. En aquest pacient, si jo detecto que no l'utilitza, la visita li faig el mes següent i miro si la meva visita ha sigut efectiva o no. Si no ha sigut efectiva, el que fem és derivar-lo al pneumòleg, o sigui, comunicar-li al seu metge de que no l'està fent servir. El metge fa la visita. Llavors sí que hi ha un protocol que des de la Seguretat Social, si les màquines no es fan servir més de 4 hores, se'ls envia una carta de que els hi retirem la màquina. Això és aquests pacients. L'altre tipus de pacient, que és el pacient més dependent, que és el pacient ventilatori que porta un BIPAP, aquest pacient sí que si no està adaptat a la màquina, jo de seguida en el moment comunico amb el pneumòleg.
La teva empresa treballa, tu deies que tractes aproximadament uns 400%, però a Catalunya, per exemple, quantes persones creus aproximadament que tenen que utilitzen aquest servei?
Ni idea, és que no et podria... Jo crec que són, perquè sobretot en CPAP, que és el, saps? És com la teràpia estrella d'aquestes empreses, diguéssim, és que n'hi han moltíssims, perquè jo t'estic dient que tracto pacients a nivell domiciliari. Després hi ha molts pacients que no són domiciliaris que se'n van a les consultes que tenim nosaltres a presencials i és que hi ha un volum, inclús llistes d'espera per fer proves, no et sabria dir el número.
El servei que oferiu vosaltres als pacients té algun cost per l'usuari?
No, per l'usuari no, és tot a través de la Seguretat Social.
I en un cas hipotètic, apocalíptic, que hi hagués un apagón energètic, quantes persones creus, d'aquest percentatge de persones que visiteu, que tindria la seva vida en risc, només parlant de tema respiratori?
Jo potser de la meva zona, que és la que tinc controlada i conec bé els pacients, et diria que no són més de 5. Són pocs pacients, llavors aquests pacients sempre tenen dos aparells de ventilació a casa, molts tenen bateries externes, o sigui, són molt pocs, que realment depenguin 100% de l'aparell. Mm-hmm.
Doncs, Glòria, moltes gràcies per atendre la trucada d'Entre Tots.
Moltes gràcies a tu, gràcies.
Bé, i després d'escoltar aquesta interessant entrevista amb la Glòria Pujol, a la qual volem agrair la seva col·laboració, continuem parlant del tema de la electrodependència. En aquest cas, la secció de La Toga, de la nostra companya Soledat Martínez, parla sobre aquest tema. Endavant, Sole.
Bona tarda a tothom. Bona vesprada. Buenas tardes. Hoy no voy a hablaros de la ley 8/2021. ¡Chachán! Diréis. Bueno, la dejo ahí aparcadita, de momento. Volveremos a ella. Hoy hablamos de las personas electrodependientes. Voy a resumir el recorrido legal desde 2017 hasta la actualidad respecto a la regulación de la figura de estas personas. Y he dicho resumir y recorrido legal, no que salgáis corriendo, es muy diferente. Porque además necesito que hagáis un ejercicio conmigo de imaginación y de empatía. ¿Qué suele ocurrir cuando ha habido un corte de luz en vuestra casa? Lo más probable es que las personas que ya tienen una edad digan: madre mía, la comida de la nevera, se me va a estropear todo, uf, voy a llamar a la compañía a ver cuánto van a tardar. Y los jóvenes, pues: ostras, no puedo guardar la partida de la Play, me he quedado sin wifi, ¿ahora qué hacemos? Yo no puedo con mi vida, llama, a ver qué tardan. Más o menos, es una cosa así, ¿no? Imaginaros. Pues venga, va. Vamos a hacer el ejercicio de ponernos en la piel de las personas que necesitan el suministro eléctrico para seguir viviendo. Y también, por supuesto, con sus familiares y con las personas que les acompañan en su día a día. Un saludo a todos. Esa angustia vital que se debe sentir cuando se sufre un apagón y mirar el nivel de batería para controlar el tiempo que le queda de vida, así de fuerte, a nuestro ser querido si no se soluciona la avería. De verdad que yo la palabra que me sale es aterrador. Por eso os pido que sea desde esta visión, desde esta angustia que deben sentir estas personas al leer, cuando lean las propuestas de los diferentes grupos parlamentarios con sus vaivenes inacabables respecto a su regulación, que les va la vida en ello. Voy a citar concretamente tres iniciativas que acabaron siendo proposiciones no de ley. Escuchad como si os fuera la vida en ello. Escuchad como si fuerais personas electrodependientes y familiares. Ah, y recordad también, y aquí el compañero Tony Puperelli podrá afinar más que yo, que los familiares de personas electrodependientes pagan el triple en la factura de la luz que el resto de familias. Eso tampoco lo podemos perder de vista ahora. Y así, con este estado anímico que nos hemos inducido, os cuento el periplo de proposiciones de no de ley de los diferentes grupos parlamentarios. Julio 2017. Con el PP en el gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista en la oposición registra una proposición no de ley en la que exigen incluir a las personas con electrodependientes, o sea, con electrodependencia, como beneficiarios del bono social de electricidad. Segundo, que el suministro eléctrico para estas personas sea considerado suministros esenciales para que en ningún caso se les pueda suspender el suministro de energía, o sea, hablando en plata, que no le puedan cortar la luz por impago. Que en caso de cortes de electricidad imprevistos tengan máxima prioridad para su restablecimiento, o sea, que hay una avería que se empiece a arreglar cerca de donde hay personas electrodependientes, y propone además instalar en sus domicilios de manera gratuita un sistema de alimentación ininterrumpida para que, en caso de corte de electricidad, puedan contar con unas horas de servicio, lo que sería un grupo electrógeno por si se te va la luz. Gratuito. Me parece genial. Señalan la especial vulnerabilidad que ha llevado a algunos países a reconocer determinados derechos a los pacientes electrodependientes, pero no hablan de qué derechos han reconocido. También señalan que en España, recordemos julio de 2017, no existen ayudas a pesar del elevado precio de la electricidad y los fuertes incrementos en los últimos años. Recuerdo, triple en la factura de la luz y julio de 2017, imaginad hoy. También piden que las ambulancias de transporte no urgente, las que se utilizan para llevar a las personas a consulta, por ejemplo, de estos pacientes, tengan habilitados los enchufes. Ya sé que parece un mal chiste que no los tuvieran en 2017, pero no los tenían. Y además que tengan máxima prioridad evitando esperas que puedan suponer en peligro su vida. O sea, Si hay una persona que acaba de salir de la consulta, llevarla lo antes posible a su casa y que la ambulancia tenga un enchufe para el camino, para que no muera esta persona. Y me vais a perdonar, de verdad, pero es que las medidas están muy, pero que muy bien. Pero yo pensaba que ya existían. Y no me cabía en la cabeza que estas personas, muchas veces niñas y niños, estuvieran tan desprotegidos en nuestro país. Lo digo desde el dolor que me provoca mi propia ignorancia por el sufrimiento ajeno. En fin, voy a seguir con el periplo y acabo rápido, os lo prometo. Julio 2018. El grupo parlamentario del PP está en la oposición entonces y presenta una proposición no de ley para regular lo que nos reguló en 8 años de gobierno, la figura del paciente electrodependiente. Hasta entonces, ellos estaba regulada esta figura únicamente en la Ley 24 de 2013 del sector eléctrico, que les garantizaba el suministro de energía imprescindible para la alimentación de un equipo médico. Esto significa que pacientes, personas electrodependientes, fueran regulados por una ley del sector eléctrico y no sanitario, y se refiere exclusivamente a aparatos necesarios estrictamente para seguir respirando, nada más. Añaden que existe un vacío legal, que es verdad, en torno a la figura de la persona electrodependiente, y esta indeterminación dificulta en la mayoría de los casos una adecuada actuación respecto a estas personas. Lo que quiere decir esto es que como no saben cuánta gente hay ni que lo que necesitan, las actuaciones no van a ser adecuadas. Evidente, yo creo. El Grupo Parlamentario Popular sigue en su proposición de ley diciendo que para ellos es esencial crear una red de vigilancia en la salud pública con un funcionamiento continuo las 24 horas, que incluiría la alerta precoz y la respuesta rápida. Esto me parece muy bien. En esa misma sesión, el Grupo Parlamentario Socialista contesta que está de acuerdo en regular la figura del paciente electrodependiente y cree necesaria la definición y la concreción, que decían que no existía, de las necesidades susceptibles de proteger. Así, lo que están diciendo es, vamos a ver cuánta gente hay y cómo la tenemos que proteger caso por caso. ¿Y qué se necesita? Pues identificar cada caso, saber el número real de personas electrodependientes, realizar un censo que sea fiable para acreditarles a todos, y añade también que hay casos muy dispares, ya que se necesita conexión eléctrica para más casos, no solo para respiradores, también para oxigenoterapia, humidificadores, dializadores domiciliarios, no me sabía la palabra, dializadores domiciliarios. Así que el Grupo Parlamentario Socialista agradece al Grupo Parlamentario Popular que complemente la proposición que ellos ya hicieron en el 2017. Añaden también que la ministra de Transición Energética procederá con la mayor brevedad a realizar una revisión y tendrá en cuenta la situación de estas personas electrodependientes y literalmente añade que están trabajando en contacto estrecho con ellos para trabajar de forma conjunta. En realidad ambas proposiciones son similares, la más extensa y anterior es verdad que fue del Grupo Parlamentario Socialista. Llegamos a 26 de septiembre de 2018 y todavía no hay estadísticas ni se sabía el número exacto de personas electrodependientes. Y aquí tenemos la tercera y última proposición de ley que voy a nombrar. Proposición no de ley, perdón. Proposición del Grupo Parlamentario en Común el 24 de enero de 2019. Además apoya este grupo parlamentario una iniciativa de petición de firmas de un padre con un menor electrodependiente que consiguió 280.000 firmas. Reclama al Congreso la creación de una reglamentación para crear el certificado de dependencia energética relacionada con la salud. Añaden que en su día pidieron al Grupo Parlamentario Socialista incluir personas con enfermedades crónicas que puedan ver agravadas sus dolencias en situación de frío o calor extremo, olas de calor o olas de frío en su domicilio, que precisen para su tratamiento dispositivos con conexión eléctrica, que no tienen por qué ser únicamente los que se han nombrado, que requieren además aparatos de ayuda en las actividades de la vida diaria y movilidad, como grúas, sillas eléctricas, por ejemplo, hay personas que necesitan una grúa eléctrica continuamente para ir del baño a la silla, de la silla a la cama, de la silla de la cama al sofá, etc, etc. Y también para personas que tienen un tratamiento alargado con fármacos termolábiles. Esto significa que necesitan estar en frío o en calor. Por ejemplo, la diabetes sería un buen ejemplo, la medicación para diabetes. Así que después de explicar todas estas proposiciones, voy a pasar a leer dos procedimientos muy rápidos para personas electrodependientes. Uno es el vigente aquí ahora, y en el país, y el segundo es de otro país. A ver si mientras voy hablando y voy contando cada uno, adivináis de dónde es cada uno. Entras en la página de tu empresa comercializadora de luz y ahí te dicen cómo evitar costes de la luz por tratamiento médico. Y te dicen que en ciertos casos, tratamientos médicos se realizan en casa, es imprescindible el uso de un aparato que funciona por electricidad, lo que acabamos de decir, para diálisis o respiradores. En estos casos tienes derecho a solicitar que aunque las facturas queden sin pagar, la luz no se cortará. Y puedes solicitar que no haya nunca interrupción de suministro, ni tan siquiera cuando tu instalación eléctrica supere la potencia que has contratado. Lo que decíamos antes, saltar los plomos porque te has pasado de luz. Hay una documentación que tienes que presentar, un certificado médico sellado y firmado por un médico que acredite la necesidad de suministro eléctrico ininterrumpido, y este certificado tiene exclusivamente un año de validez desde su fecha de emisión. Si ha pasado el año y sigues igual, pues persiste la necesidad y ahora tendrás que renovarlo y volver a presentar toda la documentación. Lo puede solicitar el titular del suministro o una persona autorizada. Si el afectado no es el titular, se debe acreditar que su residencia habitual es el domicilio para el que se hace la solicitud y para ello tendrá que presentar un certificado del ayuntamiento acreditándolo, la carta de empadronamiento y una fotocopia del DNI, eso sí, en la que figure la dirección donde se va a tener el suministro. Se solicita online en tu área privada de cliente porque eres tratado como un cliente, seleccionando nueva solicitud, abriendas petición, seleccionas categoría y ahí dices asunto, suministro indispensable de tratamiento médico. Y en la petición se adjunta todo lo que hemos dicho. Si no es online, pues tendrás un correo electrónico, un fax o una dirección postal. Y pone muy importante, las compañías ponen. No es posible garantizar al 100% un suministro eléctrico ininterrumpido. Si se acepta la solicitud, nunca se cortará por impago, pero el suministro podría interrumpirse por incidencias de la red eléctrica o por causas ajenas a la empresa distribuidora. Por eso es necesario que tengas en tu casa un generador auxiliar, lo que habíamos dicho, que te permita disponer de suministro ante posibles cortes fortuitos, no por impago, sino por fortuitos. Esta solicitud, añade, no exime del pago de la deuda. Aunque no se vaya a cortar la luz por impago, la deuda seguirá pendiente en idénticas condiciones. Así que a que pagues el triple de electricidad, a que estés pendiente, que no se muera la persona que quieres por un corte de luz, añade una deuda con el triple de factura con una persona que no tenga este problema. Eso para la salud mental tiene que ser buenísimo. Segundo procedimiento. El servicio eléctrico para los electrodependientes es gratuito. El beneficio consiste en el reconocimiento de la totalidad de la facturación del servicio de energía eléctrica. TANEM exime del pago de derecho de conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas electrodependientes no pagan electricidad. Tienen la electricidad gratis. Además, el titular del servicio o uno de sus convenientes puede pedir un grupo electrógeno a la empresa de energía. Y es la empresa de energía la que debe entregar el grupo electrógeno de forma gratuita y debe cubrir los costes de funcionamiento. Y aquí viene otra cosa. Hay un registro dependiente del Ministerio de Salud. Ministerio de Salud, no de una empresa de electricidad. Y cuando te registras en ese Ministerio de Salud, puedes solicitar financiación para adecuar las instalaciones eléctricas domiciliarias y conectarte a la fuente alternativa de energía en condiciones de seguridad eléctrica. Electricidad gratis. Versus tener que pedirle a tu compañía de la luz que no te corte la electricidad y que sigas pagando el triple que una familia normal. Nada más, os deseo que penséis en esto, también que paséis unas felices fiestas y una entrada de año espectacular. Y aquí voy a decir algo muy, muy personal, que unas luces en la calle no son imprescindibles para recordar que estamos en fiestas, que cualquier gasto extra innecesario de electricidad hace más viable los apagones. Y lo siento mucho, pero voy a decir que expresiones y actitudes como las del alcalde de Vigo diciendo van a ver nuestras luces desde la Estación Espacial Internacional son dañinas en cuanto al medio ambiente, o sea, al cambio climático, e insolidarias porque demuestran que no vemos a las personas que seguro tenemos mucho más cerca que la Estación Internacional Espacial Internacional y que necesitan de esta electricidad para vivir. Seguro que es gasto público innecesario, ese gasto público innecesario sería un gran alivio si se utilizara para hacer gratuita la electricidad en esos hogares que también tienen derecho a disfrutar de estas fiestas de forma digna y sin miedo. Muchas gracias, nos vemos pronto, cuidaros todos mucho.
Bé, i continuem amb una sessió habitual d'aquest programa. Es tracta de l'altra economia, de la mà del Toni Puparelli, que avui ens parlarà dels 170 milions d'euros dels fons europeus destinats a polítiques de discapacitat i accessibilitat universal. Endavant, Toni.
Hola, carins, estimats radioients. El programa d'avui de l'altra economia parlarem de clarons, de diners, diners directes. Gairebé 170 milions que el govern espanyol, dintre dels fons europeus, vol destinar a polítiques de discapacitat i accessibilitat universal. Segons informa el CERMI, el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 destinarà gairebé 170 milions d'euros dels fons europeus a polítiques relacionades amb la discapacitat i les iniciatives que afavoreixin i possibilitin l'accessibilitat universal en diferents esferes de la vida pública com la cultura, l'educació o l'accés als recursos sanitaris, tot allò que podríem considerar públic. Així ho va assegurar fa uns dies el secretari d'Estat de Drets Socials, Nacho Álvarez, en un acte de presentació de la campanya d'accessibilitat universal, 12 raons, 12 valors, que va tenir lloc a la seu del Real Patronat sobre la Discapacitat a Madrid, on es va informar que això s'emmarcarà al programa Espanya, País Accessible. La inversió total d'aquest programa és de 197 milions d'euros, dels quals 170 seran directament destinats a la millora d'accessibilitat durant els 3 anys següents, 2021-2023. Aquesta inversió consistirà en millorar l'accessibilitat des d'una perspectiva integral. Podem contemplar inversions relacionades amb els canals de comunicació de les administracions públiques, posant especial atenció a l'accessibilitat cognitiva, amb eines com la lectura fàcil i en l'accessibilitat als edificis públics. També adequació dels espais físics destinats a serveis de caràcter sanitari i de promoció i protecció de la salut. I benvinguts siguin allò que possibilita fer coses. Accessibilitat física i sensorial en centres educatius. També obres i ajustos raonables en espais i vehicles de transport públic, així com en l'accessibilitat en espais de patrimoni històric. Ajudes econòmiques als municipis per a la realització d'obres i adquisició d'equipaments, donant prioritat a l'entorn rural i zones vulnerables. També campanyes comunicatives de sensibilització, com aquesta que hem parlat, de 12 raons, 12 valors, i també una part destinada a la investigació en el camp de la accessibilitat, que això és molt important. La inversió es centrarà en projectes d'investigació a través d'un nou centre estatal d'accessibilitat cognitiva en col·laboració amb el CDTI. La campanya de comunicació, que se centra a presentar els 12 vídeos que s'inclouen dins del projecte pilot, 12 raons, 12 valors, constel·lacions col·lectives. Això desenvolupat inicialment a la comunitat autònoma d'Extremadura i persegueix donar veu a les persones amb discapacitat perquè transmetin i visibilitzin les barreres que troben al seu dia a dia, en tots els sectors, sanitari, educació, socialització, cultural, etc. Posant així el focus en allò que cal que sigui l'accessibilitat universal per a l'autonomia de les persones. 12 raons, 12 valors, constel·lacions col·lectives, amb 12 vídeos, un per cada mes, que s'estan sortint, va començar a l'agost, però ara se n'han publicat 3. El primer, sota la mirada en positiu de la realitat de les persones amb discapacitat, el que poden fer, parlen elles mateixes, aquestes persones. El segon, relacionat amb la igualtat d'oportunitats, sense igualtat d'oportunitats, difícilment igualtat de drets. I el tercer, sobre la integració, lògicament, de les persones amb discapacitat en tots els àmbits, siguin educatius, laborals, de lleure i demés. A l'acte ja va assistir també el director general dels drets de les persones amb discapacitat, Jesús Martín, i un vicepresident del Servei Social de la Junta d'Extremadura, José María Vergelés, i el president del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno. Va estar moderat per María Clarés, dona amb paràlisi cerebral i que va posar veu a les experiències i necessitats de les persones amb discapacitat i va demanar accessibilitat als àmbits físics, cognitius i comunicatius, que són molt importants. En paraules del president del CERMI, es tracta d'una campanya modèlica perquè no sacrifica el contrari per obtenir un guany col·lectiu, sinó perquè possibilita ajudes per poder siguem tots iguals i perquè convoca una de les qüestions més importants de la vida social. La discapacitat ja no està a l'hora de demanar, sinó d'estendre la mà per ennuar-la amb altres i col·laborar en la millora col·lectiva, va assegurar el president del CERMI, que va incidir en la importància de la campanya per visibilitzar la discapacitat a totes les comunitats. Sense accessibilitat universal no hi ha gaudiment ple dels drets de totes les persones. I si aspirem a una vida que garanteixi els drets socials, civils, educatius, sanitaris i culturals, al conjunt de la població, hem de ser capaços de desenvolupar els instruments i suports perquè aquests drets es puguin fer efectius. Allò que limita realment són els entorns discapacitants i per això són importants també les campanyes de sensibilització que serveixin com a far a imitar per altres administracions, entitats autonòmiques i locals. La fita és l'eliminació de totes les barreres i obstacles que dificultin o impedeixin l'accés de persones en qualsevol àmbit de la vida social, cultural o de la vida pública. El lema que ha fet seu el govern de no deixar ningú enrere, aquí encara té molt més sentit. La campanya, 12 raons, 12 valors, va més enllà de la concepció tècnica que es té sobre l'accessibilitat relacionada amb qüestions importants com les urbanístiques o de transport, podríem dir l'accessibilitat física, sinó projectant i potenciant els projectes la necessitat de fomentar l'accessibilitat a totes les esferes que possibilitin el desenvolupament personal, professional, social, aportant valor econòmic i social a la societat sencera. No oblidem que el 15% de les persones tenim algun tipus de discapacitat i qualsevol barrera que impedeixi o limiti el seu desenvolupament estarà limitant el progrés social i econòmic col·lectiu. Moltes gràcies.
Bé, i donat que estem com estem i el programa, el d'avui, és l'últim de l'any 2021, la Pili, en els seus fogons, ens porta un menú de Nadal, digne de qualsevol taula. Pilar, ja salivo només de pensar què ens ofereixes avui. Doncs escoltem a la Pili amb la seva secció, els fogons de la Pili.
Hola, amigos. He pensado que como se acerca la Navidad, podemos preparar algo que nos haga quedar bien sin que nos dé demasiada faena. ¿Qué os parece? Ante todo, yo os propongo siempre tenerlo todo más o menos preparado para que no tengamos que hacer un súper esfuerzo en esa cocina. Yo acostumbro a tenerlo siempre un mise en plan, que dicen en la tele, pues eso, todo bien a mano. Bueno, ahí va. Vamos a hacer unas tortillas de gambas o langostinos y os doy los ingredientes. Unas gambas o langostinos que pueden ser congelados. En La Sirena yo los compro y están bastante bien porque salen buenos y no son muy caros. Unos 250 gramos de harina. Una cebollita grande, perejil fresco, diente de ajo, una cucharadita de levadura para hacer las tortillitas. En polvo claro, agua, aceite de oliva y sal. La elaboración es fácil también. Ponemos la cebolleta a pochar hasta que esté prácticamente transparente. Ya sabéis que a mí es así como me gusta. En un bol tamizamos la harina y la levadura. Añadimos la sal, picamos el ajo y el perejil muy finito. Junto a la cebolleta la incorporamos al bol. Pelamos las gambas o langostinos y los troceamos en trocitos chiquitines, echándolos también al bol, añadimos el agua y rectificamos de sal. Lo mezclamos todo bien. Tiene que quedar como una especie de masa, como una cremita, ¿vale? Cuando tengamos esta masa bien heterogénea, la dejamos todo reposar 30 minutos. Y luego en una sartén ponemos aceite y vamos echando porciones. Yo los echo directamente con una cucharadita. Quedan redonditas, así quedan como tortillitas y quedan muy ricas. Entonces las voy friendo por los dos lados y cuando están bien, aquello como, ¿cómo lo decimos? Como muy, muy frititas, las saco y luego están para comérselas. Bueno, espero que os guste. Esto puede ser un entrante. Ahora podemos hacer un segundo, que puede ser un solomillo de cerdo al whisky. Y os doy los ingredientes. Un solomillo o dos, dependiendo de la gente que seamos, pues con dos solomillos puede estar bien también. Los cortamos en medallones de 1,5 centímetros más o menos, que todos queden más o menos igualados. Una cabeza de ajos, limón, 30 centilitros de whisky, aceite de oliva, sal, pimienta negra molida y un litro de caldo de carne. La elaboración. Salpimentamos los medallones de solomillo y los vamos sellando en una sartén de uno en uno. Yo lo digo de uno en uno porque así la sartén siempre estará caliente. Lo mismo porque si no, si ponemos muchos, cuando sacamos queda la sartén fría y volvemos a echar y tenemos que volver a empezar otra vez. Es mejor hacerlo de uno en uno, que siempre estará la sartén calentita y quedará mucho mejor, ya lo veréis. Los vamos apartando y los reservamos. Una vez acabados de hacer, en la misma sartén echamos los ajos, los machacados con un golpe, pero sin quitar la piel. Y dejamos que se tuesten sin que se quemen, claro. En un vaso de aquellos de en un bol, ponemos el zumo de limón, el whisky y el litro de caldo. Y lo ponemos a calentar. Lo cocinamos con los ajos y luego incorporamos el solomillo. Hasta que esté todo bien cocinado y más o menos que esté con una consistencia que nos guste a nosotros. Si vemos que está un poco líquido, se les puede añadir un poquito de harina o de maicena, que entonces queda el caldito un poquito más grueso. Eso depende a gustos. Yo acostumbro hacer también a veces unas bolitas de patata, porque de acompañamiento queda muy bien. Espero que os dé unas buenas ideas y que tengáis una buena Navidad. Feliz Navidad, amigos.
Ei, tot s'acaba, companys i companyes, tot s'acaba. S'acaba el programa d'avui, però també s'acaba l'any. S'acaba el 2021, un any extremadament raro. Perquè l'any 20, doncs mira, va ser el de la pandèmia i tothom va saber clarament que havia d'agafar-s'ho de debò i seriosament, tot aquest tema. Però l'any 21 ha estat com una mica de... Bueno, ara bé m'han sortit i han sigut anys... ha sigut un any complicat. I bé, des de entre tots volem, doncs volem acomiadar aquest programa i acomiadar l'any, com Déu mana, veritat, Carme?
Sí, sí, clar, ha sigut un any dens, de molta feina, d'aquesta nova normalitat, però la veritat és que hem treballat molt, moltes vegades virtual, aprofitant tota aquesta experiència que hem agafat durant la pandèmia, però també hem fet moltes coses presencials i ens hem bellugat molt, ha sigut un any mogut.
I saber una cosa, la millor manera de saber què hem fet i què podem arribar a fer és a través de les nostres xarxes socials. Perquè, Carme, on estem nosaltres ficats?
Estem al Facebook, estem a Instagram, a Twitter i al YouTube. Aquestes jornades que fem, que són virtuals i que alguna persona no ens han pogut seguir, poden entrar al nostre canal de YouTube i allà trobaran penjades els vídeos de les diferents activitats i jornades que hem fet durant aquest any. També aquest programa el poden sentir a través de la nostra pàgina web, si no el poden... Sí, clar, a través d'entretots.org tindran l'enllaç de Ripollet Ràdio i podran recuperar aquest programa les vegades que vulguin.
I no només aquest programa, sinó ripolletradio.cat és on podeu escoltar aquest programa i qualsevol altre de l'emissora. I a més tenim... Bueno, a mi és que m'agrada fer publicitat de la web i d'aquest portal de ripolletradio.cat perquè realment és extraordinari. A veure, Carme, a mi m'agradaria que fessis una mena de felicitació de Nadal i de propòsits cap a l'any vinent a la nostra audiència.
Bueno, nosaltres, per part de l'entitat i per part dels que formem aquest espai de ràdio, comptar amb la nostra col·laboració, amb la nostra voluntat de continuar en contacte, treballant, mantenir aquesta comunicació amb totes aquelles persones que tinguin interès en escoltar-nos, que esperem que cada vegada siguin més. Recordar-los que no busquen oients, que busquen còmplices, persones que sumin, que sumin amb nosaltres i que aquesta xarxa de lluitadors i de còmplices amb les capacitats, doncs cada vegada siguin millors, que l'any acabi d'escombrar i liquidem aquesta maleïda pandèmia i que ens puguem abraçar i mirar-nos a la cara i poder compartir, a veure si pot ser ja sense mascaretes, i poder recuperar de veritat aquesta normalitat. Que tinguem molta salut i molta sort en aquell 2022.
Doncs molt bé, gràcies. I jo per la meva part afegir-me a tot el que ha dit Carme, però també recordar a la gent de Ripollet que ens està escoltant que pari l'orella, que estiguin atents, perquè l'any 22 a Ripollet serà un any especial. I per què ho dic? Perquè hi ha molts projectes que posarem en marxa. I entre tots estarà a primera línia de foc, com fa sempre. I val la pena que esteu atents, val la pena que mireu les botigues de Ripollet, com mica en mica es transformaran. Val la pena que esteu atents a les intervencions, activitats i propostes no serioses totes, i algunes lúdiques que us farem i que us proposarem al llarg de l'any 22. Per tant, és un any d'il·lusió, de treball, de ganes i de ràdio. Escolta, de ràdio!
Sempre, sempre!
Continuem els segons dijous de cada mes oferim-vos aquest espai entre tots. Bé, per la nostra part, res més. Felicitacions i agraïments als col·laboradors d'aquest programa. Felicitacions i agraïments també als tècnics de la casa. I felicitacions i agraïments a aquesta emissora Ripollet Ràdio que ens ha donat i que ens ha rebut sempre amb els braços oberts.
Bon Nadal a tothom, bon Nadal a tothom i bones festes.
Us deixem, no us ho creureu pas, eh? Però ara us deixem, com a tema musical, amb una Nadala. Sí, sí, originals a tope, ja ho sé. Però què voleu? És Nadal i tots en tenim el cor una mica d'infants. Així doncs, fins l'any que ve, companys.
Adéu.
Sabes, mi amor, pórtate bien. No debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve. Sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad.